A la 1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Avui amb nosaltres es troba als estudis de la ràdio el Cristian Launes. Ell és d'aquí de Móra d'Ebre. Cristian, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Nascut almenys aquí a Móra d'Ebre.
Sí, eh? Sí.
On vius ara? Vius a Barcelona?
Ara estic a Barcelona, però bueno, vaig venint cada 15 dies cap aquí.
Molt bé. Bé, el Cristian, avui l'hem volgut invitar a la ràdio perquè la Universitat de Barcelona li ha concedit el Premi Extraordinari de Doctorat 2011-2012 per la seva tesi doctoral sobre la grip, la gripe A, tan famosa.
Així és.
Que va bé. Moltes conclusions, imagina, que has pogut treure d'aquest estudi, d'aquesta tesi doctoral, Cristian. Ara ja doctor Launes, que tenim de referir-nos a tu. Abans, però, m'agradaria saber quina és la teva funció a l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè sé que també ja està relacionat. De seguida parlem de la tesi, però abans, en quant a l'Hospital Sant Joan de Déu, quina és la teva funció allà?
Bueno, ara mateix jo allà ja estic com a metge adjunt al servei de pediatria, vull dir, l'activitat que tenim és tenir cura dels nens que estan ingressats a planta d'hospitalització general i també guàrdies puntuals en les àrees de nounats i pacient pediàtric crític. En el moment en què va començar la tesi, jo en aquell moment estava just recent acabada la residència, com... no sé com si algun oient ho sap, que després de la carrera sí. Has de fer l'especialització, que dura uns 4 o 5 anys en un hospital universitari, i després d'això, a través d'una oposició que és el MIR, entres en el programa de formació d'això de l'especialitat, que en aquell moment vaig fer a l'Hospital Sant Joan de Déu, vaig acabar, i vaig començar fent guàrdies i ara ja com a metge adjunt. En el període aquest de guàrdies és com va començar tot això de l'estudi de la grip. Era un temps en què jo tenia bastant temps lliure per poder fer, per poder fer investigació.
Parlem-ne, doncs, sobre aquesta tesi doctoral, aquest temps que vas disposar per a poder fer aquesta investigació. Sobre la grip A, explica'ns, però, què buscaves en referència a la grip A en aquesta tesi?
Molt bé. I, bueno, això va ser el 2009, doncs sí. Mira, fa 3-4 anys em va invitar aquí l'Encarna per una xerrada sobre com aniria això de la gripa. Hi havia molt rebombori mediàtic i una mica el que ens vam plantejar en aquell moment era veure com es manifestava aquesta malaltia en el nostre cas, és un hospital pediàtric en nens, no? Doncs la idea era que teníem una prova diagnòstica que era de les primeres o dels primers anys que s'utilitzava, que era per detectar exactament quins casos de malalties respiratòries devien al virus de la grip. Això és important perquè tots els virus respiratoris es comporten de forma molt similar i o sigui, per clínica, o sigui, tot va amb tos i mocs i febre, no? I és difícil distingir què és grip i què no ho és, no? Gràcies a aquesta prova vam poder començar a destriar quins eren aquests casos i a començar a descriure'ls. La idea era una mica veure si conèixer un virus respiratori que no deixava de ser nou.
Vas tenir molts problemes per a descobrir certes coses, per averiguar i documentar-te sobre alguns aspectes?
Bueno, en principi, lo que hi havia al començament era sobretot incertesa, no?
Sí.
Per una banda, estaven venint els informes les publicacions que anaven sortint de Sud-amèrica que ens estaven advertint d'una malaltia greu. Allí la veritat és que va haver molts casos de mortalitat. Encara no sap ben bé exactament per què es va distribuir d'aquesta de forma desigual. Hi ha gent que diu que és perquè potser hi ha menys atenció sanitària en aquella zona. Teníem aquesta incertesa de com es comportaria en el nostre territori. I sobretot la càrrega assistencial que això ocasionaria, vull dir, com col·lapsaria això els serveis d'urgències, com col·lapsaria això les plantes, les unitats de cures intensives, en el cas de que fos una malaltia realment més greu que la grip que coneixíem fins a llavors.
I com la grip ha pogut arribar a ser doncs, una epidèmia, no? o almenys ara ja controlada, però sí que en aquells moments hi havia molta, molta incertesa, com deies abans, i també una mica de por.
Exactament. Molta por derivada de les epidèmies anteriors que hi havia hagut, bueno, les pandèmies anteriors, que sí, van ser dels anys començaments de segle, la grip espanyola, sí, després, pues, bueno, quan hi ha un canvi important en el virus, sempre hi ha por que pugui haver canviat també la seva virulència, o sigui, la seva agressivitat. Mm-hmm. Més enllà de que ja només pel fet de canviar no hi hagi una immunitat a la població i per tant s'extengui. Vull dir, una cosa és que tinguem 100 persones refredades amb una grip, l'altra cosa és que tinguem 100 persones refredades amb una grip que sabem que en un 20% dels casos pot ser agressiva, no? Mm-hmm. Doncs una mica teníem aquesta incertesa. Quin seria aquest percentatge d'agressivitat, més enllà de si hi hauria moltes persones o poques infectades? Que n'hi haurien moltes, sabia. Vull dir, així va ser.
En aquesta tesi doctoral, de què més es parla, Cristian?
Bueno, en principi, la tesi doctoral la integren tres estudis que estan publicats en revistes internacionals i que estan molt ben situats. El primer d'ells, el que vam fer va ser analitzar, molt senzill, 10 casos de grip en nens amb leucèmia. I bàsicament era descriure les evolucions de les malalties en funció del tractament que portaven per aquesta leucèmia. I la leucèmia té moltes fases de tractament, i bueno, era una mica de posar en relació les fases de tractament amb l'evolució de la malaltia de la grip. El que es va veure, bueno, bàsicament era una cosa bastant de sentit comú, que era que els nens amb tractament més intensiu van desenvolupar una malaltia més important, no? El segon dels estudis era incloia tots els pacients ingressats per amb grip confirmada, vull dir, amb aquesta prova que hem dit abans que havia bueno, que teníem disponible per detectar els casos que eren de grip confirmada. I bueno, bàsicament el que es descriu és el percentatge de complicacions, que va haver al voltant d'uns 127 nens ingressats al nostre centre, dels quals un 20% van arribar a requerir algun tipus de suport avançat a la unitat de cures intensives. Això vol dir algun suport respiratori per... Bueno. Vull també dir que estem parlant d'un estudi fet en un hospital de tercer nivell, que això no treu que la grip en la gran major part dels casos és una malaltia benigna, eh? Ho dic pels oients, que no s'espantin. Vale? Però que, bueno, que evidentment quan més puges a la piràmide, doncs més vas veient els casos, vas seleccionar els casos més greus, no? I això és el que nosaltres descrivim aquí. I en aquest segon estudi el que va sortir també és, hi havia també moltes discrepàncies, si no sé si recordeu que hi havia un tractament que es deia oseltamivir, bueno, que es diu oseltamivir, és un tractament que existeix, que va haver algun rebombori mediàtic per alguna germana que va parlar de que si hi havia interessos comercials, bueno, la germana de Teresa Forcades en concret és...
Que donava la culpa a les farmacèutiques, no?
Bueno, deia que hi havia interessos comercials, sí, per distribuir aquest fàrmac, i bueno, la veritat és que sent objectius, jo desconec si hi ha interessos comercials, probablement segur que n'hi ha, però sent estrictes, era l'únic tractament que teníem disponible de forma àmplia per distribuir en el cas de que hi haguessis casos importants o casos greus de grip. Casos greus jo considero que nens que ingressen ho són, no nens que estiguin o que puguin passar la malaltia al seu domicili, que són la gran majoria, però nens que ingressen, nens que tenen alguna malaltia de base tipus, o que tinguin alguna o que siguin alguna malaltia oncològica, alguna leucèmia, alguna malaltia neurològica, tots aquests en principi eren tributaris de tractament, i el que es va veure realment és que els que com més precoç iniciaves el tractament, menys risc de complicació o menys risc de necessitar ingrés a una unitat de cures intensives tenien. Vull dir que aquesta va ser una cosa de les importants que concloia l'estudi. A part de descriure també els nens que més complicacions feien, que bàsicament eren els nens que tenien alguna malaltia neurològica, o sigui, nens amb el que es mal anomena de paràlisi cerebral o malalties neuromusculars, bueno, que són infreqüents, però que, bueno, existeixen, són nens que hi són i que cal tractar de forma precoç amb aquest fàrmac, tal com bueno, es va concloure en aquest estudi, i més que han de sortir en aquesta línia. I després el tercer estudi, que és el més potser de laboratori, el que avaluàvem era la quantitat de virus que hi ha a les vies respiratòries, sí. I veure si aquesta quantitat de virus es correlacionava amb una malaltia més greu o no. Pot semblar lògic, o fins a cert punt lògic, que un nen o un pacient que sí. tingui molta quantitat de virus en les seves vies respiratòries ha desenvolupat una malaltia més greu, no? Doncs això ben bé no estava ben clar, perquè amb la malaltia de la grip hi ha com a dos components de malaltia. Un és el dany que ocasiona el mateix virus, o sigui, per l'agressivitat, perquè va destruint el que és l'epiteli respiratori, o va fent que hi hagi més secrecions. I l'altre és el dany ocasionat per la resposta que el virus provoca sobre el cos de l'individu, que és el que es diu la resposta inflamatòria. Doncs bé, en adults especialment es veia que la resposta inflamatòria era el que més condicionava la gravetat de la grip, en el nostre estudi el que van concloure és que en els primers dies d'evolució de la malaltia tindre més o menys quantitat de virus no servia de res, o sigui, no et predia quina evolució podia tindre, entre altres coses perquè probablement hi ha altres factors que determinen la gravetat en aquesta fase, o sigui, en la fase precoç, que seguiria la resposta inflamatòria, però sí que era un marcador de gravetat en aquells nens que ja portaven alguns dies en clínica. O sigui, quan ja portaven 4 o 5 dies i veies que el virus es replicava a dosis... replicava de forma molt important, o sigui, hi havia molta quantitat de virus en els nens que ja portaven 3, 4, 5 dies de clínica, aquests sí que evolucionaven pitjor. Això vol dir que la resposta inflamatòria és molt important a la primera fase, però no a una segona. Bueno, és una conclusió que per nosaltres és important, sí. perquè tenim tractament per les dues fases, no? Tenim antiinflamatoris potents, per una banda, i tenim antivirals, com és l'oseltamivir, que és aquest fàrmac del que parlàvem abans.
Bé, doncs ens has explicat els tres pilars bàsics en els quals s'investigava en aquesta tesi doctoral, amb les seves conclusions pertinents. Per tant, ho deixem aquí, Cristian. Alguna cosa més que vulguis afegir?
Res més, que en principi molt, molt content d'aquest reconeixement i animar la gent, si hi ha algun oient que vulgui fer alguna cosa similar en això, que realment no és difícil, és qüestió de voluntat i estar envoltat de gent que tingui la capacitat de fer-ho i que t'ajudi a fer-ho.
Mm. Bé, doncs... Doctor Launés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest reconeixement.
Gràcies.
Que vagi bé, molt bon dia.
Vinga, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.